Passem al punt número 10, que és l'aprovació inicial del Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Té la paraula el tinent d'alcalde de Serveis Jurídics, senyor Saiz, quan vulgui.
Sí, gràcies, senyor alcalde. El pla normatiu d'aquest Ajuntament per l'any 2017, aprovat pel decret d'alcaldia de data 23 de febrer del 2017 i rectificat per acord de Junta de Govern de 3 de març del 2017, es va incloure l'aprovació del Codi Ètic i de Bon Govern. L'informe de consulta prèvia justificatiu de la tramitació i aprovació de l'esmentat codi, informe més pel cap de la secció de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies, va ser exposat al públic a través del seu, de la seu electrònica durant el termini comprès entre el 22 de març i 6 d'abril del 2017, sense que es presentés cap al·legació ni observació al respecte. Així mateix, el primer esborrany del Codi Ètic i de Bon Govern va sotmetre's a votació, informació pública, perdó, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament entre els dies 10 i 29 d'abril del 2017, sense que tampoc es presentés cap al·legació ni observació al respecte. Després de que el Codi Ètic de Bon Govern tornés a ser inclòs en el pla normatiu de l'any 2018, es va sotmetre a informació pública a través de la seu electrònica un segon esborrany de l'esmentat codi que contenia algun canvi respecte del primer durant els dies 5 a 25 de juliol del 2018. El Codi Ètic i de Bon Govern va ser igualment inclòs en els plans normatius d'aquest Ajuntament per aprovar els anys 2019 i 2020. En data 17 de gener del 2020, el secretari accidental ha més informe preceptiu respecte al contingut del Codi Ètic i de Bon Govern que es proposa sotmetre a aprovació inicial i respecte al procediment a seguir per a la seva aprovació. En relació a l'informe preceptiu del secretari, a més en compliment del que es disposa a l'article 33, lletra D primer del Real Decret 128 del 2018 per al qual el règim jurídic de les funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional analitza el contingut del Codi Ètic i de Bon Govern i del procediment seguit en els tràmits de consulta i informació pública i del procediment a seguir per la seva aprovació. L'informe respecte al procediment seguit fins al moment és favorable i respecte al contingut també, en el sentit que s'ajusta al que preveu la llei 19/2014 i la llei 7/1985, fent una salvetat no obstant respecte a la redacció. Es realitza una proposta de redacció diferent de l'article 3 referent a l'àmbit d'aplicació subjectiu als efectes que la redacció s'adequi plenament al que disposa les dues esmentades normes. La proposta de redacció de l'article 3 de l'article 3 proposada pel secretari del seu informe seria la següent: el present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Els efectes del codi tenen a la condició dels càrrecs, als membres de l'Ajuntament a la seva condició de representants electes de la corporació, als titulars dels òrgans que exerceixen funcions de gestió o d'execució de caràcter superior, ajustant la seva actuació a les directrius marcades per l'òrgan de govern de la corporació d'acord amb el que els disposa la normativa del règim local, els quals tindran la consideració de personal directiu local. Als efectes de la seva submissió, aquest codi tindrà la consideració del personal directiu que així s'indiqui en el reglament d'organització municipal de l'Ajuntament de Lloret de Mar. El ple, amb l'informe favorable de la Comissió Informativa de les Àrees de Serveis Centrals i de la Ciutadania, adopta i proposa el següent acord. Primer, aprovar inicialment el Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Lloret de Mar, el text del qual és el de l'esborrany que es va sotmetre per segona vegada a exposició pública i que es reprodueix en el certificat que figura a l'expedient administratiu, amb la modificació de l'article 3, amb la redacció que és proposada per l'informe de secretaria. Segon, publicar un anunci d'aprovació d'aquest codi al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de comunicació escrit diari, al tauler d'anuncis de la web municipal i posar informació pública a l'expedient per un termini de 30 dies a partir de la darrera de les esmentades publicacions a efectes d'audiència dels interessats i perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que en considerin adients. Tercer, en cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu i en cas de presentar-se al·legacions, aquestes es resoldran i es tornaran a l'expedient al ple per a la seva aprovació definitiva. I quart, una vegada aprovada definitiva i es farà la seva publicació integral al Butlletí Oficial de la província i entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini que preveu els articles 65.2 i 70.2 de la llei 7/1985. Bé, el que portem a ple és per fi el Codi Ètic i de Bon Govern, un codi que hem presentat diferents esborranys durant els anys que hem esmentat, 2017 i 2018, que és la seva última redacció, i per al qual vam fer una reunió entre els diferents grups municipals per tal de que poguéssim valorar el seu contingut. És un codi ètic ens serveix per adequar-nos a la llei de transparència, la llei 19/2014, i que contempla tots aquests preceptes legals que s'inclouen en aquesta llei. Sí que és cert que s'han presentat alguna esmena per part del grup municipal de Lloret en Comú, el qual no hem tingut un temps suficient com per valorar-ho si compleix o no compleix la normativa, però en qualsevol cas, amb una lectura inicial prèvia, entenem que són unes esmenes que són perfectament assumibles i que es poden incorporar en el text definitiu. En tot cas, vista que no hem tingut aquesta disposició de que es fes un informe preceptiu per part de secretaria, entenem que caldria presentar-les com a al·legacions o ja presentar-les directament com a tal per tal que siguin valorades i resoltes en aquest sentit. Bé, el codi, com dic, està presentat als diferents grups, ningú més ha fet cap esmena ni cap modificació ni aportació al mateix, per tant, és el que presentem ara mateix i el que està a disposició de tothom des de l'any 2018. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Sais. Senyora Baltrons, de Força Lloret, com vulgui.
Gràcies, senyor alcalde. És un document que conec de l'anterior legislatura. El text final data del juliol de 2018, on el regidor de Participació Ciutadana era en Josep Lluís Llirinós. Els grups municipals, és cert que hem tingut l'oportunitat d'esmenar aquest document i pensem que el text s'ajusta al propòsit d'aquest codi ètic. La finalitat d'aquest document no és una altra que la d'incrementar els nivells de transparència i el bon govern en la gestió pública, el comportament ètic del seu personal directiu, la millora de la qualitat democràtica del seu funcionament i de les relacions de confiança entre la ciutadania i l'Ajuntament. Per tant, doncs, ja avancem que també votarem a favor.
Gràcies, senyora Baltrons. Senyor Gràcia, de Lloret en Comú, quan vulgui.
Gràcies, senyor alcalde. Des de Lloret en Comú, com ja ve adelantat el regidor Sais, van trobar que el codi ètic era un tant light, per dir-ho així, i hem fet una sèrie d'esmenes per intentar enriquir-lo. Esmenes que passo a llegir perquè la gent tingui constància. La primera esmena va en el sentit de a qui afectaria aquest codi ètic. I nosaltres volem afegir que seria el personal de direcció de serveis. Les direccions de serveis són els llocs de treball del nivell 28 i 30. Ja ens han dit que l'Ajuntament de nivell 28 no, però de 26 serien 26. 26 i 30 l'Ajuntament i de les entitats municipals vinculades o dependents d'aquests d'acord amb el que estipula el catàleg de llocs de treball. Seran considerats alts càrrecs els efectes d'aquest codi al personal d'aquest apartat quan ocupin llocs d'especial responsabilitat i participin de forma significativa en la presa de decisions per haver rebut delegacions o encàrrecs de funcions propis dels alts càrrecs, els titulars de la Secretaria General, de la Intervenció General i de la Tresoreria de l'Ajuntament. La segona esmena va en l'article 5è, que és en l'apartat de compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès. Volem afegir en el punt 2 que es consideraran interessos personals, els interessos propis, els interessos familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d'afectivitat, els familiars dins del segon grau de consanguinitat o segon grau d'afinitat. Per tant, les persones subjectes a aquest codi no poden permetre que els seus interessos personals entrin en conflicte amb els seus càrrecs públics. És responsabilitat seva evitar aquests conflictes d'interessos. També el de les persones amb qui tinguin una qüestió litigiosa pendent, els de les persones amb qui tinguin una amistat íntima o enemistat manifesta, els de les persones jurídiques o entitats privades a la que les persones destinatàries del codi hagin estat vinculats per una relació laboral o professional en els 2 anys anteriors al nomenament. I també el de les persones jurídiques amb o sense ànim de lucre o entitats privades a les que els familiars de la lletra B estiguin vinculats per una relació laboral o professional sempre que aquesta impliqui exercici de funcions de direcció, assessorament o administració. També una altra esmena en el sentit de abstenir-se d'acceptar regals o presents que superin els usos habituals, socials o de cortesia, ni tampoc favors o serveis en condicions més favorables que puguin condicionar el desenvolupament de les seves funcions. En tot cas, es considera que superen els usos habituals, socials o de cortesia, els regals o presents que individualment agrupats superin els 50 euros anuals per part d'entitats sense afany de lucre. No es podran rebre regals d'empreses o entitats amb ànim de lucre. Cas de rebre regals o presents de valor superior s'hauran de retornar o cas de la devolució no sigui possible o sigui excessivament onerosa hauran de ser entregats a l'òrgan competent perquè siguin incorporats al patrimoni de la corporació. En matèria de viatges, efectuar-los en aquells casos que esdevingui imprescindible per al desenvolupament de les funcions o competències i per a les persones indispensables i directament vinculades a aquestes. Només s'acceptarà per part de terceres persones el pagament de desplaçament, hotel i manutenció quan les persones subjectes a aquest codi hagin d'assistir convidats oficialment per part d'institucions privades o públiques a activitats sobre matèries directament relacionades amb les seves funcions o competències. I el règim d'invitacions a terceres persones per activitats desenvolupades per l'Ajuntament es regirà també per aquestes normes de conducta. I l'última esmena, la tercera, és en el cas de constituir-se el comitè d'ètica, els membres que l'integraran seran: el comitè d'ètica, de composició paritària, estarà integrat per un màxim de 5 persones que destaquin en la defensa de l'ètica, la integritat i la transparència públiques, entre els quals haurà d'haver un mínim d'una persona que provingui de l'àmbit jurídic. Les persones que integren el comitè d'ètica seran proposades per la Junta de Portaveus i elegits mitjançant acord adoptat pel plenari per majoria qualificada de 2/3 i nomenats per l'alcaldia. El mandat d'aquestes persones integrants del comitè d'ètica serà per un termini de 5 anys que pot ser renovat per 5 anys més prèvia ratificació del ple. Però aquestes són les esmenes que presenta el nostre grup per intentar enriquir una mica més d'aquest codi ètic. Com bé ha dit, Serveis Jurídics no ha tingut temps de mirar-se si jurídicament hi ha alguna esmena que entri en conflicte amb el codi ètic, ho entenem. Avancem que ja les presentarem com a al·legacions. Avui ens abstindrem. I quan siguin acceptades com a al·legació, tornar a venir el codi ètic a ple. Si són acceptades, doncs votarem a favor i sortirà tot endavant. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Gràcia. Senyora Pérez, d'Esquerra Republicana.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, des del grup municipal d'Esquerra Republicana, Lloret de Mar, entenem que es tracta d'un document que es va començar a treballar a la legislatura anterior, però que entenem que es va deixar morir per falta de consens i que ha estat un document prou important per tal que puguin tenir intervenció tots els grups municipals, per tal que puguin fer aportacions. Així mateix, tenint en compte la finalitat d'aprovar un codi ètic per part dels ajuntaments, entenem que té una doble finalitat. Per una banda, guiar la conducta dels càrrecs polítics i directius, i per l'altra, incrementar la confiança dels ciutadans, i precisament d'acord amb aquesta segona finalitat que es persegueix, des del nostre grup municipal considerem que serà rellevant l'opinió que puguin tenir els ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar respecte al document que és objecte d'aprovació, d'acord, en tot cas, amb el tràmit d'audiència i al·legacions preceptiu. Per altra banda, volem fer una petita menció, que també veiem que el company del senyor Gràcia també ha fet relació a la seva esmena presentada. Si bé en el text del Codi Ètic es parla de fixar un mecanisme de control intern, entenem que no és concreta, ja que deixa per un moment posterior controlar com es portarà a terme aquest control intern, establint-se la possibilitat de crear un comitè d'ètica per part de l'Ajuntament de Lloret de Mar, així com la posterior aprovació per part d'aquest comitè d'ètica d'un reglament de règim intern. No estan aquestes previsions, entenem que més enllà de la redacció d'un codi ètic és igual o més important el seu control. Doncs es tracta d'evitar que en tot cas aquest codi ètic esdevingui una simple declaració pragmàtica, i considerem que s'han de preveure mecanismes de supervisió concrets, que com a exemple podrien ser l'elaboració d'un informe periòdic sobre el grau de compliment del codi, la creació d'un òrgan de seguiment i control de l'aplicació d'aquest codi, la creació d'unitats o serveis d'assessorament sobre possible conflicte d'interessos que es poden donar, i també l'elaboració d'índex de gestió ètica. Així mateix considerem que serà rellevant la participació ciutadana, i en aquest sentit que també es puguin elaborar enquestes i avaluacions integrals on puguem escoltar l'opinió del ciutadà d'acord amb l'aplicació d'aquest codi ètic. Aquest grup municipal s'abstendrà perquè entenem que hi ha altres punts més prioritaris a tractar. Entenem que el nostre grup municipal no ha tingut intervenció a la redacció del corresponent document, i que entenc que també ha estat el cas de la resta de grups de l'oposició. Si bé és cert, el regidor senyor Saiz ha dit que en el seu dia es van fer una sèrie de reunions amb aquests grups, volem comentar que en el seu dia es va fer una reunió amb el grup d'Esquerra Republicana, va ser una reunió que es va fer fa poc i que a data d'avui no s'han acabat de resoldre els dubtes que es van plantejar en aquella reunió. Per tant, per la nostra part ens estendrem. Gràcies.
Gràcies, senyora Pérez. Té el torn de paraula el senyor Gutiérrez, de Ciutadans.
Gracias. Nosotros, desde nuestro grupo, nos adherimos a la aprobación del citado borrador. No obstante, transmitimos nuestro desacuerdo al haber tardado tanto tiempo en presentar esta moción para la aprobación del citado borrador, que aunque no es muy extenso, creo que recoge lo más elemental para la correcta conducta moral y personal de los altos cargos en su condición de representante electo del ente local y demás personal a que hace referencia el punto 3. Habida cuenta que para trabajar este documento de forma conjunta se nos dio traslado del texto y a continuación se nos convocó para una reunión que tuvo lugar en marzo del 16, y dado que mediante decreto de alcaldía 23 de febrero del 17 y ratificado por la Junta de Gobierno local en fecha 3 de marzo del 17 se aprobó el plan normativo que recogía el conjunto de normas que se pretendía aprobar durante el transcurso del 17. Desde la sección de participación ciudadana se aprobó la inclusión en el plan normativo del mismo en el año 2017, el Código de Buen Gobierno, con la previsión de que se llevaría a término durante el primer semestre del 18. Desde entonces y desde hace prácticamente ya 2 años no se ha vuelto a saber nada del citado esto hasta la actualidad. Es por lo que entendemos que haya habido esta demora tan alargada en el tiempo, cuando es un tema simple, sencillo y ya está prácticamente elaborado. Una vez aprobado en pleno, esperamos que no se demore la constitución del mecanismo de control interno, porque de ser así no tendría sentido proceder ahora a la aprobación del borrador del Código Ético de Buen Gobierno. El mecanismo de control, que estaría compuesto por una persona del Departamento de Servicios Jurídicos Municipal, la persona técnica responsable de las políticas de participación ciudadana al Ayuntamiento de Lloret de Mar y al síndic del Ciudadano de Lloret de Mar, personas que cuando se elijan deberían no estar vinculadas ni familiar ni personalmente con los cargos a que hace referencia al punto 3, al objeto de que siempre obren con imparcialidad y en consecuencia. También estamos de acuerdo en el redactado para el establecimiento de los principios y obligaciones, particularmente en el punto 5, sobre todo en lo referente a regalos y pacos de viaje y alojamiento. Está muy claro, si es para el bien del pueblo se hace, o sea, lo he visto muy claro, así como lo de hacer uso de criterios objetivos en la toma de decisiones, especialmente la ejecución presupuestaria, concesión de ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera. Consideramos también positivamente establecer por analogía la adecuación como régimen sancionador lo establecido en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y a buen gobierno. Por lo expuesto, nuestro grupo no se opone, no pone impedimento alguno y votará a favor de su aprobación. Gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Gutiérrez. Té la paraula la senyora Torres, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Gràcies, senyor alcalde. Jo no volia intervenir perquè pensava que era un element en positiu, ja que és un element necessari per la transparència, un element més, i que, com bé heu dit molts de vosaltres, això ja es venia iniciant des de l'anterior legislatura, però m'ha sorprès una mica el posicionament d'Esquerra. Doncs jo estava present en aquella reunió i crec que en cap cas va quedar dubtes per part d'Esquerra Republicana, o així ens van donar la sensació de traslladar-nos, ni tan sols hem rebut cap proposta de millora al respecte, així com sí que han fet els companys dels comuns. Dit això, si a la següent intervenció ens agradaria al govern que ens aclarissin quin eren aquests dubtes. Res més, gràcies.
Gràcies, senyora Torres. Senyor Saiz, entenc que encara el primer torn d'intervencions.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, la senyora Torres ja s'ha avançat en el que anava a exposar, és a dir, en qualsevol cas, no teníem constància que hi hagués aquests dubtes que s'han plantejat aquí pel grup municipal d'Esquerra, però ja dic, oberts a parlar-ne i que es presentin com a al·legacions i tractar-los, i si cal incorporar, els incorporarem i els consensuarem entre tots plegats. Entenc que potser que sigui la primera vegada o el primer pas que fem conjunt entre tots els grups que formem part del ple, i a veure si entre tots en sortim i aconseguim consensuar un text que tots ens vagi bé i ens agradi. Però els companys dels comuns ens els han presentat avui, però oberts a que la resta, si tenen alguna aportació a realitzar, es pugui fer dins d'aquest període d'exposició pública i a tractar-la i parlar-ne i consensuar-ho. Res més, gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Saiz. Entenc que la senyora Baltrons en farà ús endavant.
Sí, jo voldria afegir no sé si ho ha comentat la senyora Torres, recordar doncs que aquest és l'indicador, crec, si no m'equivoco, que ens falta per complir la llei de transparència, una va comentar, Doncs, bueno, tant de bo tirin endavant, si no és aquest document, doncs el que sigui el resultat, incorporant la seva esmena del senyor dels comuns o de qualsevol altre grup municipal, però en qualsevol cas esperem que s'aprovi ja definitivament aquest document, doncs, perquè fa molt de temps que hi estem treballant.
Gràcies.
Gràcies, senyora Valtrons. El senyor Gràcia no en farà ús. La senyora Pérez. Endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, respecte al dubte, als dubtes que s'han comentat i que han comentat tant la senyora Lara com el senyor Sais, a veure, en primer lloc, entenem que ja d'entrada no es defineix el que s'entén per al funcionari o personal directiu. A veure, en el mateix informe secretari es diu que els efectes de la seva submissió a aquest codi tindran la consideració del personal directiu el que així s'indiqui en el reglament d'organització municipal ROM de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Per tant, entenem que ara per ara no està definit. I per què ho diem? Poso un exemple. A veure, nosaltres entenem totalment, és un exemple, que per exemple el regidor d'Urbanisme no pugui rebre un regal superior a 150 euros. Però clar, al final, en el cas que, per exemple, què passa amb l'arquitecte, l'enginyer municipal, que són els que al final, les persones que al final acaben signant el projecte en qüestió. Vull dir que entenem que està molt bé el text, està molt bé la redacció, però entenem que el més important és determinar exactament qui és el subjecte passiu d'aquest codi, perquè si no al final el que he dit abans quedarà en paper mullat. Per tant, nosaltres el que proposem és madurar aquesta decisió i si és el cas doncs nosaltres presentarem al·legacions per fer les propostes que considerem oportunes, però ara per ara ens estenim pels motius que hem exposat. Gràcies.
Gràcies, senyora Torres. Perdó, senyora Pérez, entenc que el senyor Gutiérrez no en farà ús. I ara la senyora Torres, no sé si vol afegir alguna cosa. Vota mia.
Gràcies, senyor alcalde. Respecte al que comentava la regidora, la senyora Valtons, comentar que és un dels elements que ens falta per complir de l'Info Participa, però no és l'únic, ens en queden 4 o 5. Aquest any han variat una mica els criteris, però dels més importants era el Codi de Bon Govern. I respecte al que deia la senyora Pérez, comentar que amb el tema del ROM també estem treballant amb el tinent d'alcalde Sais i que esperem que properament poder també portar aquest tema en el plenari. I m'ha extesa, com bé ha dit el senyor Sais, amb incorporar tot allò que signifiqui millorar el Codi de Bon Govern, perquè des del govern municipal el que volem és que el màxim consens amb un document tan important com és aquest, on tothom ens puguem sentir còmodes. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyora Torres, i entenc que el senyor Sais també utilitza el torn de paraula.
Sí, però molt breument, en relació al que ha manifestat per la senyora Pérez, les al·legacions que ha presentat, l'esmena que ha presentat els companys de Lloret en Comú, que els transformarem en al·legacions, van en aquest sentit, és a dir, defineix molt clarament quins són els alts càrrecs i el personal funcionari que ha d'estar subjecte també a l'obligació d'estar sotmès al Codi Ètic. Per tant, paper mullat no hi quedarà, perquè ja li avanço, si no hi ha un informe desfavorable dels serveis jurídics, això s'incorpora. Sí que és veritat que el redactat del que nosaltres proposàvem ho definia a través del ROM, com que el ROM ja el tenim un esborrany fet i en breu, en les properes setmanes, esperem poder-los presentar a la resta de grups perquè el puguin treballar i el puguin valorar. No és un document tan escuet com aquest, és una miqueta més llarg, tindran una lectura potser més d'un cap de setmana, i ja s'hi definien tots aquests aspectes, però en qualsevol cas, molt més fàcil si som capaços entre tots de definir les coses i consensuar-les. No, res més, senyor alcalde, gràcies.
Gràcies, senyor Sais. Per tant, procediríem a votar aquesta aprovació inicial del Codi Ètic i de Bon Govern de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Senyora Valtrons, de Força Lloret.
Sí.
Senyor Gràcia, de Lloret en Comú.
Abstenció.
Senyora Pérez, d'Esquerra Republicana.
Abstenció.
Senyor Gutiérrez, de Ciutadans.
Sí.
Senyora Torres, del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sí.
I senyor Sais, de Junts per Lloret.
Sí.
Per tant, i si no vaig errat, senyor secretari, prosperaríem 16 vots a favor, 4 abstencions, cap vot contrari.